Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 8 de juliol del 2023. Va, que el sol ja ha sortit fa gairebé dues hores en un dia que no es pondrà fins vora dos quarts de 10 de la nit al Canà. De seguida, Martí Oliveres, que ens posa el dia del temps, que ve marcat per la calor. Avui repunten els termòmetres després d'uns dies d'una certa treva. Calor de ple estiu avui dissabte, també demà diumenge. Però calceu-vos que dilluns, dimarts, l'espetegada pot ser forta. Pot ser de les que fan època. De fet, compte que podríem trencar rècords de calor a Catalunya a inicis de la setmana que ve. Tot això, evidentment, haurem d'anar-ho confirmant en les pròximes hores i en els pròxims dies. Però aquí apunta aquesta direcció en un context de calor desmesurada. Però ja no aquí, que ha estat tènua, almenys els últims dies, sinó global. Les Nacions Unides estan alertant des d'inici de setmana, des de dilluns, que s'estan trencant rècords mundials de temperatura. I portem diversos dies així, que molts punts del planeta s'estan superant tots els registres previs, i en el càlcul, el còmput global de la temperatura del planeta, això fa alguns experts ho estan fent aquests càlculs, apunten que dilluns, dimarts, dimecres han estat els dies, i per tant el conjunt de la setmana, més càlids de la història a escala global. Avui el diari The Guardian, per exemple, citen els informes d'un expert en radiació atmosfèrica de la Universitat de Leipzig, Alemanya, Carsten Hauenstein, que creu que el mes de juliol serà el més calorós de tots els temps. I especifica, què volem dir de tots els temps? Què vol dir ever? Doncs diu, quan diem ever, volem dir des del període interglacial fa 120.000 anys. Aquest és el marc, evidentment, podríem dir, ostres, que la Terra té molts més, milions d'anys enrere, d'acord? Llavors el càlcul és més complicat. Però el marc és aquest, al marge dels casos concrets, en punts concrets del planeta. El marc és que el planeta on vivim no ha viscut una punta de temperatura com aquest en el seu còmput global des de fa 120.000 anys, segons aquest expert alemany. Vull recordar que l'aparició de l'home, és a dir, els Homo sapiens, es calcula de fa 200-300.000 anys. Aquesta temperatura màxima a la qual ens estem comparant és de fa 120.000. O sigui, tècnicament, entenc que hi ha milers i milers d'anys de diferència, però l'ésser humà, d'alguna manera, pot estar vivint el moment més càlid de la història, del que ha pogut viure mai. El secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, ha sortit a dir que l'emergència climàtica està, de fet, fora de control i que ajornar mesures de canvi ens portarà a una situació catastròfica, deia. I per això, aquests pròxims dies que experimentarem aquesta calor a nivells intensos, mentre els termòmetres globals veuen escenaris mai vistos, genera una sensació sorprenent, de profunda sorpresa, assistir a un debat com el de que ahir dirigia Jordi Basté i Enric Sierra, de Recull de l'Avantguàrdia, sobre les pròximes eleccions generals del 23 de juliol, i escoltar-hi opinions, com per exemple les del candidat de Vox, Juan José Aizcorbe, que al voltant del canvi climàtic, que va ser una de les qüestions que van analitzar-se, va ventilar-se la situació d'aquesta manera.
Se habla de cambio climático y el cambio climático lo que está haciendo es recortar posibilidades a los que menos tienen. Se hablan de coches eléctricos, que son los más caros, para prohibir a los trabajadores que vayan con diésel. Se habla de plantar o no plantar viñas, dependiendo de lo que diga Europa, padeciendo a todos los países y a todos los payesos de toda la Cataluña. Esto del cambio climático nos está arruinando y nos está quitando la soberanía nacional necesaria para que hagamos nuestras empresas, para que podamos ser productivos, para que podamos competir. Es una obsesión que no tiene sentido.
Es una obsesión que no tiene sentido. Esto del cambio climático. Se habla del cambio climático. No puc afegir-hi massa més, tampoc, eh? Són les 8 i 5 minuts. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí la Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs de la segona jornada de campanya electoral. Ahir el debat de RAC1 i La Vanguardia, la socialista Meritxell Batet va tancar la porta a investir el PP per evitar un pacte amb l'extrema dreta. Mentrestant, Vox planteja un programa ultraconservador, eliminar les autonomies i legalitzar els partits independentistes.
També pendents de la repetició de les oposicions de la Generalitat després del caos de fa dos mesos. Aquest matí gairebé 10.000 persones es presenten als exàmens per optar a 1.300 places públiques. Per evitar noves incidències, el govern ha destinat un miler de persones a controlar els exàmens.
Mentrestant, les organitzacions de drets humans s'oposen a la decisió dels Estats Units d'enviar bombes de dispersió a Ucraïna. Es tracta d'un armament prohibit en un centenar de països pel risc que té sobre la població civil. Zelensky assegura que les farà servir per defensar-se i Rússia ho veu com una provocació.
També pendents dels termòmetres a Catalunya, perquè avui i demà superarem els 35 graus i entre dilluns i dimarts els 40 a l'interior. L'ONU alerta que aquesta setmana la temperatura global ha batut rècords històrics amb 17 graus de mitjana al món i alerta que la situació està fora de control.
I malgrat la calor, avui tercera i última jornada del Festival Cruïlla a Barcelona, els mallorquins Antònia Font i Duran, el seu últim disc, també hi actuaran Placebo, Stay Home, Sleiva o Amai. El plat fort d'ahir van ser The Offspring, Franz Ferdinand, Viva Suecia o Calamento.
Als esports, el Barça de bàsquet sacseja el mercat de fitxatges i després de tancar l'arribada de Joel Parra, ara està centrat en portar els germans Hernán Gómez. Ja ha presentat una oferta per Willy i negocia també per Juancho, tots dos de l'NBA. I a la vegada, en futbol, el Girona ha tancat la primera arribada per afrontar la segona temporada primera. És Daily Blind, lateral de 33 anys internacional amb els Països Baixos, que arriba lliure del Bayern de Munic.
I pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana molt tranquil, amb sol i calor més intensa que els últims dies. Però atenció, res a veure amb la calor que ens ve de cara a dilluns i dimarts.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, el debat de RAC1 i de La Vanguardia va marcar l'inici de la campanya electoral del 23 de juliol.
Diari de campanya, dia 2.
I aquest dia 2 de la campanya electoral, aquest primer cap de setmana de campanya electoral de les eleccions espanyoles del 23 de juliol, marcades encara pel titular probablement més significatiu de tota la jornada, produint-se precisament a l'antena de RAC1, el debat que es va fer a l'auditori de l'11 a Catalunya i que durant tot el dia va acaparar les rèpliques de bona part dels partits polítics. La candidata del PSC, Meritxell Batet, ahir, de forma molt clara, tancava la porta a qualsevol especulació al voltant que els socialistes puguin pactar abstenir-se per facilitar una investidura d'Alberto Núñez Feijóo, encara que això suposés evitar l'entrada de Vox al govern espanyol.
En cap cas donarem suport a un govern del Partit Popular. El líder i el president del govern va deixar el seu escó, ho recordo per si de cas, precisament per no haver-se d'abstenir. I jo mateixa vaig votar no, com tot el PSC, van votar no a la investidura del senyor Rajoy.
Doncs aquest record que feia Gabriel Rufián, de fet, a l'inici de la campanya, ha anat apuntant en aquesta direcció la possibilitat que, en circumstància de victòria del Partit Popular, amb la possibilitat de fer entrar Vox al govern, el PSOE es podria abstenir i permetre, com ja va fer-ho en el seu dia Mariano Rajoy, aconseguir una presidència del Partit Popular. El candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, de fet, que havia provocat aquesta pregunta, no li va donar, de totes maneres, cap credibilitat al que deia Meritxell Batet.
La tendència que té el PP a pactar amb Vox és la tendència que té el PSOE a pactar amb el PP. I moltes de les coses que han passat aquesta legislatura és perquè el plan A del PSOE, el plan A del Sánchez, que era pactar amb Ciutadans i de tant en tant amb el PP...
Senyor Rufián, això sap que no és veritat.
Doncs sentíem a Batet, sentíem a Gabriel Rufián, el candidat del PP, Nacho Martín Blanco, el que feia era estendre la mà als socialistes.
És imprescindible que els dos grans partits tornin a l'altesa. Mira, això amb el senyor Sánchez, amb el sanchisme, sembla difícil, però evidentment el Partit Popular es compromet a que governi la llista més votada amb responsabilitat i sentit d'estat.
I encara que els socialistes i els populars van intentar dur el debat al vot útil entre Sánchez o Feijóo, Des de Sumar en Comú Podem, Aina Vidal va reclamar en aquest debat les coalicions. Esquerra, amb Gabriel Rufián, la puntualitzava.
Jo crec que és molt important no confondre en aquestes eleccions. Ho dic perquè el senyor Pedro Sánchez no podrà governar sol sota cap concepte, de la mateixa manera que tampoc podrà fer-ho ni la senyora Yolanda Díaz ni tampoc, en aquest cas, doncs, el senyor Feijóo. Ho dic perquè aquestes eleccions van de quatre partits.
No és cert que aquestes eleccions vagin només de quatre partits, no. Perquè pràcticament tot el que ha passat de bo en aquesta legislatura ha estat gràcies també a la força negociadora de l'independentisme català i basc.
Els populars, de fet, intentaven evitar mirar gaire de reull a Vox, encara que coincidien en alguns posicionaments, com per exemple quan des d'Esquerra els hi preguntaven si els posarien a la presó. Així responia Nacho Martín Blanco i també Juan José Izcorbe, de Vox.
En un estat democràtic de dret, qui fica algú a la presó són els jutges, i no per les seves idees polítiques, sinó pels seus actes.
Senyor Rufián, jo no le pondré ni de patitas en la prisión. Si alguien lo hace será un juez porque habrá incumplido la ley. Pero yo entiendo que todos ustedes están acostumbrados a incumplir la ley.
I encara que sembli mentida, és que el procés Catalunya va planar durant tot el debat, va planar en aquest debat de Recull la Vanguardia i, com veurem després, va planar en el conjunt d'actes que es produïen a diversos punts d'Espanya. Catalunya continua sent gairebé el centre monolític quan es parla de confrontació política a Espanya. Doncs bé, el procés va plenari també i el debat. Rufián i Míriam Nogueras de Junts retraient-se l'estratègia un de l'altre, i va ser aquí on des del PDeCAT, a l'espai CiU, Roger Montañola va reivindicar-se a l'hora que obria també la porta a pactar amb el PP.
Personalment m'he sentit molt sol durant 4 anys defensant realment Catalunya amb tot el que comporta.
En cap cas hem donat suport a cap llei que ens deixi amb menys recursos, i en aquesta defensa de Catalunya nosaltres ens hem trobat molt sols a Madrid.
Mentre el PDeCAT estava fent feina de diputats, senyors de Junts per Catalunya s'han dedicat a fer el paripé. Nosaltres estem disposats a sentar-nos amb el Partit Popular i amb el Partit Socialista, guanyi qui guanyi les eleccions, perquè d'això es tracta la política.
Deia, però primer que passin per caixa, si volen els nostres vots. Bé, la situació econòmica va ser una de les altres qüestions d'interès, amb una Míriam Nogueras de Junts molt crítica amb la política socialista, que va obligar Meritxell Batet a rebatre-li més d'una afirmació.
És la gent, els treballadors i les empreses de Catalunya les que estan tirant del país, malgrat vostès van votar que sí a un reial decret en el que es facilitava la sortida de les empreses de Catalunya, i això és anar absolutament en contra dels interessos i de la competitivitat del nostre país.
Ara no marxen les empreses, potser és perquè el clima polític i el clima social és molt millor.
Sobre el punt econòmic, és molt interessant avui que llegiu una informació que publica Roger Tugas al diari Nació Digital, que explica que, suposo que recordareu aquells informes que en les últimes, fa cosa d'un any, van significar, i cada cop que surten signifiquen un escàndol, al voltant de la capacitat d'inversió de l'Estat a Catalunya. Perquè una cosa és el que surten els pressupostos i l'altra és quan finalment aquests diners es posen al damunt de la taula. Bé, aquest informe que surt anualment, no a Catalunya, sinó l'execució dels pressupostos i de les inversions a tot l'Estat, s'havia de publicar el 30 de maig. 30 de maig. Roger Tugas recorda que fa 40 dies que aquest document, que és molt sensible, que seria molt interessant saber abans d'anar a votar, no s'ha publicat. I que, preguntats al govern espanyol sobre els motius, no acaben de donar massa raonaments. Encara no s'ha publicat, i que vaja, que el 30 de maig, en el fons, és bé una data orientativa. El que passa és que tot fa pensar que la probabilitat és que aquest informe tingui el resultat que tingui. Difícilment el veurem abans del 23 de juliol. Sorprendria. Bé, l'altre moment de la... En fi, del debat de Recull de la Vanguardia va ser el moment canvi climàtic, amb el negacionisme habitual de Vox, que hem sentit abans, el PDeCAT a favor d'ampliar l'aeroport i la CUP mirant-se de reull el boom de les renovables.
Esto del cambio climático nos está arruinando. Es una obsesión que no tiene sentido.
Ampliar l'aeroport no farà que el canvi climàtic a Catalunya canvi dràsticament, però sí que farà que la nostra economia funcioni.
Els avions no van a pedal. Sí. Si nosaltres estem a favor de les renovables, però sempre que s'associï la producció amb una destinació concreta.
El debat que va tenir moments histriònics amb les interrupcions constants, les enganxades entre els candidats, parlen de 8 candidats, és difícil un debat així, i també en van sortir algunes anècdotes amb les relliscades i amb els diversos lapsus que va recollir qui era Marc Martínez Amat.
Es notava que gairebé tots els candidats es tenien la mida presa d'haver coincidit al Congrés, d'aquí que Albert Botrán Bertran, només començant, deixés anar una de fresca a Meritxell Batet.
Estic content de poder-me expressar en català, avui que la senyora Batet no em pot treure la paraula.
Senyor Botran no sap com em fa de feliç no haver-li de treure la paraula perquè parli en català. Llàstima que al Congrés dels Diputats hem de complir el reglament.
I Gabriel Rufián va acusar de dropos els altres independentistes.
Albert, hòstia, des del sofà, i ho dic amb
no,
molt
afecte... No, de sofà poc,
acabo. Des del sofà paraula. És que és molt fàcil.
Hem estat molt sols, rodejat de gent que s'ho mirava des de la tribuna, que tenia potser raó, però que menjava pipes i deia... Ah!
Aina Vidal va esmentar Belén Esteban, que ha dit que aquest cop no votarà el PP.
El Partit Popular no és només és que governi en Vox, és que han assumit tot el seu ideari, i la prova és que avui no el votarà ni Belén Esteban.
I pel que fa als lapsus, Batet va confondre el candidat del PP.
I hem d'escollir, o tenim com a president en Pedro Sánchez, o tenim com a president el senyor Rajoy. I en qualsevol, la diferència...
Fejo,
no sé el que he dit.
Rajoy.
En tot cas, ha estat un lapsus.
També es va colar mesurant els temps un dels moderadors, Enric Sierra, quan introduïa el mig minut final.
Començarem de menys a més, per tant, té mig segon per demanar el
mig
vot.
Minut.
Ai, perdó. Ja els hi demano...
Tanta bravetat
ja seria excessiu.
I durant el mig minut, Botran no trobava la seva càmera.
I fins i tot suspenen lleis que en el seu dia... No és aquesta.
És aquella. Veu aquella llum vermella, ja?
Bueno, voteu la CUP.
Culpa nostra.
Però al final li van deixar tornar a començar.
És interessant això de la capacitat menguant dels minuts d'hora. Eh? O sigui, al principi eren minuts d'hora, ara ahir eren 30 segons, Enric Sierra deia mig segon, ja. Seria extraordinari, eh? Un mig segon d'or. Té la meitat d'un segon per dir alguna cosa. Com va dir Albert Botran, doncs vota la CUP. Va dir. Doncs bé, després del debat, ha arribat al postdebat, òbviament, alguns partits han aprofitat els actes de les últimes hores per treure pit per com els havia anat, per Salvador Illa, la guanyadora del debat va ser... Òbviament, què ha de dir, si no. Meritxell Batet, el líder socialista, feia campanya ahir des de Santa Coloma de Gramenet, Sílvia Solanes.
El primer secretari del PSC creu que Batet va ser molt superior als seus rivals polítics.
Hoy ha habido el primer debate aquí en Cataluña, organizado por el Grupo Godó. Y por cierto, lo ha ganado Meritxell Batet. Y no era fácil, ¿eh? Y no era fácil, que era un debate a ocho. Pues nada, uno detrás de otro han ido cayendo, con todo el respeto. Ha ganado él, ¿eh? Dicen... Les cròniques incisiva i muy bien lo ha hecho.
I va carregar també contra Feijó per no tenir projecte per Catalunya. Ho va dir al costat de la mateixa Batet i de l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, que va recomanar votar per correu perquè les vacances no siguin un obstacle.
Tothom feia referència, de fet, a aquest debat, com ho feia Salvador Illa. Jordi Turull també feia referència al debat de Recull de la Vanguardia. En un acte a la Garriga, al Vallès Oriental, l'exconseller retreia Gabriel Rufián que digués que Junts s'estava equivocant d'adversari anant contra Esquerra. Joel Penya.
El secretari general de Junts va recordar Rufián que ha criticat diverses vegades a Puigdemont. Això sí, ho va fer sense dir directament el seu nom, i és que durant la campanya ningú de Junts ha nomenat Esquerra en cap acte.
Avui algú li deia a la Míriam que no s'equivoqués d'adversari polític. La Míriam mai ha insultat a un exiliat o exiliada. Aquest creia que no ens equivoquéssim d'adversari. Per cada tres piropos que ha fet a Pedro Sánchez o la Irene Montero, ha dedicat sempre un insult al president Puigdemont. És ell que no s'ha d'equivocar d'adversari.
S'hi va mencionar, sense mossegar-se la llengua, el PSOE, per criticar el dèficit de finançament que assegura que hi ha a Catalunya.
Veurem quin efecte, en tot cas, tenen els debats d'ahir, l'arrencada de la campanya en les enquestes dels pròxims dies. De moment, avui en tenim una, la que surt al diari Ara, que parla exclusivament de Catalunya dins de les votacions del 23 de juliol i que coincideix amb el CIS i amb el CEO, situant com a partit guanyador a Catalunya del 23 de juliol el Partit Socialista. Creixeria almenys en un parell d'escons fins a tenir-ne entre 14 i 16. Estem parlant exclusivament dels diputats que sortirien de Catalunya cap al Congrés dels Diputats. Darrere vindria Esquerra Republicana, darrere del PSC, amb 9-11 diputats. Per tant, amb la pèrdua d'un parell de representants, Junts es mantindria en una forquilla que va de 7 a 9. També es quedarien, si fa no fa, com el 2019, els comuns, amb 6-8 diputats. El PP sí que clarament pujaria fins al 5-7. Vox mantindria les seves votacions en 2-3 i la CUP en conservaria un o tots dos dels que té ara. També publiquen els seus trackings diaris al País i al Mundo, no són estrictament enquestes, sinó continuacions d'enquestes. Crida l'atenció avui la del diari El Mundo, que difereix bastant d'aquesta, si parlem exclusivament de Catalunya, insisteixo, difereix bastant de la de l'Ara, pronostica que Esquerra i Junts empaten escons, n'aconseguirien 8-9 cadascun de cadires al Congrés. Tot plegat mentre Pere Aragonès aprofitava ahir el primer dia de campanya per fer una reunió extraordinària del govern. El president ho justificava per preparar-se per la possible arribada de PP i de Vox a la Moncloa. Aragonès compareixia en acabat per fer una crida massiva a les urnes, després de demanar als consellers que treballin per combatre aquesta onada reaccionària.
He encarregat a tots els consellers i conselleres que centrin aquests 2 anys que queden de legislatura en l'ampliació de drets, en defensar els drets de tota la ciutadania, ampliar drets i reduir desigualtats.
Un missatge que Pere Aragonès repetia la tarda des de Palamós, aquest cop sí, en un acte de partit acompanyat de Teresa Jordà i de Gabriel Rufián, Sergi Giró.
Segon acte de campanya, segon acte en què Esquerra alerta d'un perill extrem per Catalunya. El president Aragonès ho feia posant el PSOE, el PP i Vox al mateix sac.
Som els millors per defensar Catalunya davant de la dreta, davant de l'extrema dreta i davant també d'un PSOE que s'hi pot mirarà a la dreta.
Teresa Jordà hi afegia sumar.
Un cantó tenim la suposada o el suposat progressisme, que ho és tot menys progressista.
Mentre Gabriel Rufián demanava a Junts que s'arremangui per fer front comú al Congrés.
Esquerra Republicana ha estat durant 4 anys molt sola, lluitant, rodejada de gent que s'ho mirava des de la tribuna menjant pipes. Si juguen també, que deixin la tribuna i que baixin amb nosaltres a lluitar.
Els republicans demanen al partit de Míriam Nogueras que toqui de peus a terra i no confongui desig amb realitat.
I en plena campanya, el govern espanyol i la Generalitat ahir signaven telemàticament el protocol per fer un nou tram de la B40, un dels debats que s'han tingut intensament, que en fi, que van significar també l'aprovació dels pressupostos a Catalunya. Aquest nou tram de la B40 amb una transferència a Catalunya de 914 milions d'euros per invertir en infraestructures. Només hi ha un petit problema, i és que això és tot just un primer compromís que podria quedar, òbviament, depenent dels resultats de les eleccions, en paper mullat, Sergi Alemany.
I és que la signatura dels dos protocols deixa, per sobre de tot, una gran incertesa oberta, perquè ningú pot garantir que tot plegat s'arribi a fer fins que no redactin els convenis per fer totes les obres, tant la B40 d'una banda com la resta d'infraestructures en què s'han d'invertir els diners transferits. La recepta de la ministra en funcions, Raquel Sánchez, que el 23J no guanyi la dreta.
Inversions com aquestes, doncs, és el que ens juguem. Per tant, jo crec que no podem permetre'ns el risc de tornar a la Catalunya de l'any 2017, perquè és això el que ens ofereix la dreta i l'extrema dreta, no?
I és que un eventual govern del PP i Vox ho podria tirar tot enrere si així ho volgués.
Precisament els comuns ahir criticaven que el ministeri de Raquel Sánchez prioritzi aquests projectes, com la B40, quart cinturó, i l'ampliació de l'aeroport. Creuen que abans són necessàries inversions a Rodalies i per això reclamen la cartera de transport si es repeteix el govern de coalició amb el PSOE, Adrià de les Heres.
Vidal va assegurar que Rodalies és sinònim de deficiència. La número 1 dels comuns confia que si assumeixen la cartera de transports acabaran amb el dèficit d'infraestructures a Catalunya.
El pròxim govern estatal nosaltres volem tenir el Ministeri de Foment o porti el nom que porti, no? Volem el Ministeri de Foment, entre altres coses, doncs perquè entenem que el que s'ha fet aquests últims 4 anys no és suficient i creiem que hi ha d'haver-hi una veu des de Catalunya que defensi les autèntiques Rodalies.
La candidata va exigir el traspàs imminent del servei a la Generalitat.
I pel que fa, com us dèiem, al conjunt de l'Estat, Catalunya continua acaparant el protagonisme de la campanya, i mira que semblava complicat en aquesta ocasió, però vaja, és així. Va començar, recordem-ho, arran del que deia Carles Puigdemont a l'antena del Món RAC1, amb Jordi Basté, que el PSOE li havia ofert l'indult si tornava a Espanya i entrava a la presó. Pedro Sánchez diu que l'independentisme ha perdut pistonada i que Catalunya ja ha girat full del 2017 gràcies a la seva gestió. Ahir que el PSOE va presentar programa electoral i no hi ha propostes, en principi, innovadores a aquest aspecte. De fet, no hi apareix ni la taula de diàleg amb la Generalitat. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, la taula de diàleg ha desaparegut del programa que només fa referència a la situació, en diu que és amb el PP quan l'independentisme s'envalentona. Tampoc hi ha cap referència a la immersió lingüística ni a inversions i infraestructures concretes, encara menys Rodalies. Això sí, a tots els mítings de Sánchez treu pit de la seva gestió, l'últim aquest.
Este gobierno ha hecho una política de entendimiento, de decisiones valientes, que ha permitido resolver problemas y mejorar la convivencia entre las personas y entre los territorios de nuestro país. Y en la próxima legislatura vamos a seguir avanzando en esta dirección. ¿Yo qué queréis que os diga? Algunos añoran la Cataluña de Puigdemont y a mí me encanta la Cataluña de Salvador Illa.
Com a propostes innovadores, el programa del PSOE inclou transport públic gratuït per tots els estudiants de fins a 24 anys. També planteja la gratuïtat de les universitats i estudis d'FP superiors per alumnes que no hagin repetit cap curs i, a més, recupera el compte habitatge amb condicions preferents per joves.
al PSOE, gràcies a Armenteres. Per cert, que s'abona també l'estratègia de les lones. Ahir en va desplegar una de 6 plantes a la Gran Via de Madrid. Dues imatges, una autofoto de Sánchez amb alguns ministres en color i amb una paraula endavant, i a sota, foto en blanc i negre de Feijó amb líders de Vox i la paraula enrere. El PP, en tot cas, que manté la direcció i continua posant al centre de la diana Pedro Sánchez i la seva relació, com dèiem, amb l'independentisme. Especialment Feijó li retreia al PSOE el que sentíem ara, que proposés un indult a Puigdemont. Per això el líder del PP diu que Sánchez no té credibilitat per criticar els seus pactes amb l'extrema dreta, Arnau Mañé.
Sí, Feijó va dir des d'Extremadura on justament el PP ha protagonitzat un dels pactes més polèmics amb Vox. Tot i això, Feijó en treu pit.
Escuchar al sanchismo dar lecciones de pactos cuando resulta que no son capaces de acreditar lo que pactan es un sarcasmo. Nosotros no hacemos pactos de vergüenza.
I Feijó, que avui serà Zamora, no dona per guanyades les eleccions, tot i les bones enquestes.
Es perfectamente consciente de que no ha acabado la faena, porque nos queda el último toro, y la corrida no se va a celebrar hasta dentro de 4 años. Por tanto, fallar sería una gran irresponsabilidad. En los primeros habéis hecho orejas y rabo.
El PP, per cert, va haver de sortir a corregir Feijó per deixar clar que si arriba a la Moncloa desactivarà qualsevol negociació amb la Generalitat on es parli d'independència.
Doncs, efectivament, Catalunya al centre, amb Carles Puigdemont, amb el desmentiment socialista, amb l'atac del Partit Popular, també fins i tot amb l'entorn de Sumar. Sabeu que Yolanda Díaz dijous tancava la porta a un hipotètic referèndum a Catalunya, cosa que la distanciava d'Unides Podem en el seu dia, va treure pit de la diversitat de llengües i nacions de l'Estat. Això era el primer acte de campanya íntegrament en gallec que feia ahir a La Corunya, Roger Perciba.
Sí, Yolanda Díaz surt en defensa de la diversitat de l'Estat perquè diu també és defensar la democràcia.
Espanya és un país de països, és plural, és diversa. Queremos un país que hable galego, aragonés, euskera, catalán.
A Saragossa hi va respondre Abascal. Diu que té por de perdre.
Soy peligrosa, dice la derecha ultramontana en nuestro país. ¿Sabéis lo que les da miedo? Lo que les da miedo es que vamos a ganar las elecciones y vamos a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional a partir del 23 de julio.
Díaz critica a les dretes i també a l'esquerra, al PSOE, per la llei de l'habitatge.
La ley de vivienda ha llegado tarde y se queda corta.
I diu que si guanya, limitarà els preus dels lloguers.
I mentrestant, 3 minuts i 2 quarts de 9 del matí, el que dèiem, al centre Catalunya. Vox també l'utilitza. Vol il·legalitzar, aquest és l'anunci, il·legalitzar els partits nacionalistes, suprimir els Mossos d'Esquadra i reforçar la presència militar tant a Catalunya com al País Basc. Aquestes són algunes de les propostes del programa electoral del partit d'ultradreta, que també aposta per recuperar el delicte de sedició, acabar amb les autonomies i recuperar també el delicte de referèndum il·legal. Marc Poyato.
Santiago Abascal diu que no hi pot haver partits que vulguin trencar el territori espanyol.
Presentamos a las elecciones con nuestros planteamientos de máximos. Estamos convencidos de que no es posible que se mantengan en la legalidad los partidos que se dedican a trabajar día y noche con dinero de todos los españoles a destruir la base de la Constitución.
El líder de Vox també considera que la nacionalitat espanyola no la pot tenir qualsevol i diu que només es pot concedir a qui demostri que ha fet un esforç d'integració.
Que a los que se les concede la nacionalidad no justifican la violencia contra la mujer. Es decir, no asumen ningún tipo de discurso civil o religioso que justifique la violencia contra la mujer o contra los homosexuales.
I pel que fa a les autonomies, res de legislar com ara i fora competències en educació, sanitat, seguretat i justícia.
Aquí la sorpresa no són les propostes de Vox, que són algunes que ja hem anat sentint, des de l'eliminació de les autonomies, la il·legalització de partits nacionalistes, independentistes, el que vulguin dir, o les polítiques al voltant de la migració, sinó la qüestió és saber si el Partit Popular, que ha fet una sèrie de pactes al llarg de les últimes setmanes, hi està d'acord en aquesta qüestió. O són arguments que adquiririen en el cas que Vox hagués de donar-li el seu suport i fins i tot entrar en el govern d'Espanya. Precisament sobre aquesta entesa entre Vox i PP ha permès en les últimes hores la investidura de Marga Proens com a nova presidenta de les Illes Balears, la candidata del PP que va prendre possessió ahir a la tarda i ara el seu partit governarà en solitari. Això sí, amb el suport extern de l'extrema dreta amb qui ha arribat a un acord de la legislatura. En el seu primer discurs, Proens va voler trencar tots els vincles possibles amb, un cop més, Catalunya.
Crec en unes illes amb una identitat pròpia, en la riquesa de la nostra cultura,
que no han de mirar de reull a ningú i que no formen part de cap altre país que no sigui d'aquesta Espanya plural i diversa, de la qual ens sentim orgullosos.
L'altra cara de la moneda la trobem a Múrcia, on el PP amb Fernando López Miras al capdavant ha rebut un revés de part del partit d'extrema dreta. Vox va decidir no donar-li suport perquè vol entrar al govern, mentre els populars s'hi neguen, defensen que han de governar en solitari perquè van arrasar a les eleccions, van aconseguir 21 escons. A la primera votació d'ahir, el popular necessitava majoria absoluta, que no la té. Dilluns, en canvi, es farà la segona i només necessitaria la simple. Per aconseguir-ho, Vox hauria d'abstenir-se. Veurem què és el que passa els pròxims dies. I encara, relacionat amb les eleccions, ahir, en aquesta guerra de lones que hem vist, abans citàvem la lona del PSOE de campanya, ahir l'organització Desocupa va anunciar que al llarg de la tarda retiraria la lona més polèmica que s'ha vist en les últimes hores al carrer Atocha de Madrid, que anava contra Pedro Sánchez amb l'eslògan "Tu a Marruecos i desocupa la Moncloa". Doncs bé, tot formava part d'una enganyifa, perquè finalment no va ser així. El seu líder, Dani Esteve, va publicar un vídeo a les 6 de la tarda dient que traurien la lona, mitja hora després en penjar un altre dient "la lona es queda, algú pensava que ens acollonaríem". Això després que la Junta Electoral, que és la clau de tot plegat, ha permès aquesta pancarta. Per cert, que avui dissabte que ve, les oficines de Correus estaran obertes a les principals oficines de Catalunya per agilitzar el vot per correu. També es contractarà més personal per poder garantir el sistema de vot. Així ho ha anunciat l'empresa pública, que diu que l'horari d'obertura serà de 9 a 2. En total obriran 33 oficines a les ciutats on hi ha hagut més demanda de vot per correu. Recordeu que el vot anticipat es pot demanar fins al dia 13 de juliol, fins la setmana que ve. Falten avui 15 dies per les eleccions. Però al món hi passen més coses. Bon, ara passa un minut a 9:15 del matí i que més enllà d'aquesta qüestió política comença un cap de setmana d'escalada de calor que tocarà sostre a principis de la setmana que ve. Després d'uns dies que ha estat més tènua tot plegat, ruixats, temperatures més suaus, avui, demà, els termòmetres ja arribaran, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Els 35 graus a l'interior.
Sí, els punts més càlids de l'interior del país, cap al Pla de Lleida, les Terres de l'Ebre, sobretot la Ribera d'Ebre, punts del Baix Ebre, també a la Catalunya Central, a prop o fregant ja aquests 35 graus, en capitals pirinenques al voltant o puntualment per sobre dels 30 graus, per tant, déu-n'hi-do, començarà a escalar forta la temperatura, però res a veure amb el que tindrem la setmana que ve. Entre dilluns i dimarts tocarem sostre com encara no ho hem fet aquest estiu i com probablement ho hem fet molts pocs dies des que hi ha registres a Catalunya. Per tant, podríem acostar-nos o fulminar el rècord de temperatura absoluta a Catalunya, que està en 43.8 al Carràs ara fa 4 anys, l'estiu del 2019.
Sí, aquests 43, gairebé 44 sí, graus podien passar la història.
Podríem passar la història, veurem si els mapes es desinflen o encara intensifiquen aquesta calor. Per dilluns, dimarts anirà una mica per barris, en alguns punts serà dilluns el dia més calorós, en alguns punts serà dimarts, però temperatures molt altes que superaran, això ja ho podem assegurar, els 40 graus a l'interior, i veurem si aquests 40 doncs s'acosten més cap a 45 que cap a 40, esperem que no, perquè realment són temperatures desorbitades. Això, prendre molta consciència de no fer esport a l'aire lliure durant les hores centrals del dia, perquè realment la calor serà molt forta, se'n va de mare. Ja demà es poden fregar els 37-38 graus cap a ponent, però sobretot dilluns i dimarts seria el màxim. Pensem que en un nivell de 1.500 metres a la vertical de Catalunya, que és la massa d'aire càlid que ens afecta des del nord d'Àfrica, arribaria a voltar els 27-28 graus en molts moments entre dilluns i dimarts. Són temperatures com molts pocs dies a l'estiu arribem a casa nostra, situacions típiques del nord d'Àfrica, no pas del sud d'Europa.
Hi ha previsions, previsos fets. En tot cas, recordeu, si no recordo malament, Martí, que l'única vegada aquest 2023 que hem superat els 40 graus va ser en aquella punta de finals de juny.
Exacte.
Vinebre, no va ser?
Vinebre, exacte, es va superar, va ser un diumenge que puntualment doncs es va arribar a aquests 40.8, pràcticament 41 graus.
Però hi ha puntes que dilluns, dimarts, els 40 segur rebessaran sense problemes?
I a Vinebre passaran dels 40.8 que tenim, per tant, val, seran els dies més calorosos d'aquest estiu i probablement dels últims anys. Veurem si parlarem de xifres històriques.
Ha de mantenir-se en el temps o és una punta de dilluns i març?
És una punta, per sort. A partir de dimecres cauen els termòmetres fins a normalitzar-se per l'època la mitjana que seria habitual de cara a finals de setmana. Per tant, continuarà fent calor, som a l'estiu, però ni de bon tros aquesta calor tan forta que esperem a inicis de la setmana que ve i que, com deies, porten ja aquest preavís del Servei Meteorològic de Catalunya. Calor més intensa a l'interior, a la costa l'aixafogó garantida també.
Gràcies, Martí. Per tant, aperitiu aquest cap de setmana, augment de temperatures, però calceu-vos dilluns i dimarts. De fet, això no és un fenomen només català, ja s'han batut aquesta setmana rècords històrics de temperatura globals a nivell mundial. Les Nacions Unides han alertat que avui serà ja el cinquè dia consecutiu de rècord de temperatura global. Ara es fan càlculs d'aquest tipus, o sigui, de temperatures a tot el món. De fet, segons aquests informes, ha estat, Adrià García, la setmana més càlida viscuda a la Terra des que es recullen dades.
El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, diu que l'emergència climàtica està fora de control i que si seguim així la situació pot ser catastròfica. Dilluns i dimarts d'aquesta setmana la temperatura global del planeta va arribar als 17 graus, un fet inèdit que supera el rècord històric anterior registrat l'agost del 2016. Ho ha anunciat l'Organització Meteorològica Mundial, que també ha alertat que l'inici del fenomen del Niño farà augmentar més les temperatures a nivell mundial i encara es podrien batre nous rècords aquest estiu. De fet, es preveu que augmenti la calor tant a la superfície de la Terra com als oceans.
Efectivament, perquè avui precisament llegim al diari Ara l'article de Miquel Bernis que alerta que la temperatura del mar també està absolutament desbocada. Un dels casos més sonats és a Irlanda, una pujota entre 4 i 5 graus, nivell que els experts consideren, de fet, més enllà de les dades extremes. O sigui, les dades altes, les extremes, i més enllà hi ha el que està passant. A Catalunya també s'ha enfilat, però no d'una forma tan pronunciada. A finals de juny, a Barcelona es va batre el rècord de temperatura més alta del mar des de el 2006. El 2022, a banda d'això, va ser l'any, ara que ja tenim els números a les mans, l'any amb més boscos afectats per sequera des que es tenen registres a Catalunya, és a dir, com a mínim dels últims 10 anys. Segons dades del Departament d'Acció Climàtica, l'any passat hi va haver-hi més de 33.000 hectàrees afectades, són 10.500 hectàrees més que l'any anterior, que era el 2021, Judit Vila.
Són hectàrees amb signes de patiment per la sequera i la calor extrema. Per exemple, s'observa amb la decoloració, la caiguda de les fulles o fins i tot la mort dels arbres. Les comarques més afectades van ser les de la meitat nord del país, amb el Pallars Sobirà, Osona i el Berguedà que encapçalen el rànquing. Són precisament les zones on les onades de calor de l'estiu passat i la falta de pluges van tenir més impacte.
9:15. I amb aquesta calor esperem que els funcionin els sistemes de ventilació a la gent de les oposicions, perquè avui hi ha dia de revàlida, avui hi ha dia de proves a la part d'accés a funcions públiques de la Generalitat. La capacitat d'organització de les oposicions torna a estar posant-se a prova avui amb la segona tanda d'aquestes oposicions, macrooposicions, que es van fer famoses fa 2 mesos per al caos que es va produir. Són oposicions per accedir al funcionariat, un gran fiasco el mes d'abril, va haver-hi 10.000 persones, més de 10.000 persones que es van examinar, avui són unes 10.000 que s'han hagut de presentar de nou per aconseguir aquesta plaça pública d'administratiu, de tècnic en psicologia, un veterinari, entre altres. Dissabte passat ja es van fer les proves d'estabilització per aspirants a agents rurals, a l'advocacia, a l'execució penal i personal laboral, i no hi va haver-hi problemes, per tant tot fa pensar que avui tampoc n'hi ha d'haver-hi. Per garantir que la d'avui sigui també una jornada sense incidències en el gran gruix de les proves, s'han desplegat avui prop de 1.000 controladors, Anna Salvador.
Per aquestes prop de 10.000 persones, avui acaba un llarg procés d'estudi. Alguns d'ells asseguren que arriben cansats de les proves, especialment després d'haver-les hagut de repetir i estudiar 2 mesos més del previst. Ho han explicat a RAC1 alguns opositors que s'examinen avui mateix.
Considero que anava millor preparada fa 2 mesos que ara. Per què? Perquè no he pogut mantenir el nivell que portava d'estudi. Estem com més gotats, no? És un procés que s'ha allargat massa.
En les primeres setmanes, sabent que havien de repetir-ho, no vaig mirar els apunts, també els vaig amagar amb un calaix per no veure'l. I després un dia que vaig dir, vinga, va, doncs som-hi, i mica en mica, doncs, que havien anat fent una miqueta més de feina. Doncs tots també ja tenim ganes de fer l'examen i tenim-ho de sobre i que passi el que hagi de passar.
Molts d'ells han anat a acadèmies de reforç per preparar-se als exàmens. El director de Triangle Acadèmia de Mataró, Carlos Oriol, creu que la repetició de les proves pot perjudicar els resultats.
Quan et trobes amb aquestes casuístiques de desconfiança amb l'òrgan que convoca, de desconfiança amb el procés, això és molt dur. Costa molt entendre, valorar com
aniran els resultats realment, perquè persones que serien perfectament que podien entrar i que podien accedir en unes oposicions en un escenari normal, probablement dissabte patiran. Nosaltres aquests dos mesos, per exemple, els hem dedicat sobretot a això, a rebaixar aquesta indignació, a rebaixar aquest malestar.
Les oposicions d'avui formen part del procés d'estabilització per reduir la temporalitat del 35 al 8% abans de finals del 2024.
5 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. Mentrestant, en plana internacional, les organitzacions de drets humans posen el crit al cel per la decisió de les últimes hores dels Estats Units d'enviar bombes de dispersió a la guerra d'Ucraïna. Critiquen que és un armament que està prohibit a un centenar de països, que és considerat un risc per la població civil. Ahir també es va unir a les crítiques l'ONU, que demana el cessament immediat de l'ús d'aquestes armes, que recorden poden matar i mutilar anys després, perquè si no exploten al moment es transformen directament en mines antipersona. Una de les organitzacions més contundents ha estat la ONG Human Rights Watch, que condemnava l'ús que en fa Rússia. El Kremlin ahir va qualificar l'enviament nord-americà de provocació. De moment, els països aliats i l'OTAN han preferit no criticar obertament la decisió nord-americana. Només Alemanya, que també té permès l'ús d'aquestes bombes, i França s'han oposat públicament a l'enviament. L'OTAN, per la seva banda, ha dit que és una decisió que correspon a cada estat i no a l'aliança. Tot plegat a les portes de la cimera de l'OTAN, que comença dimarts a Vilnius, a Lituània, i on la Casa Blanca ha assegurat que Joe Biden justificarà aquesta decisió de les bombes de dispersió davant dels seus aliats. Doncs bé, precisament aquesta mentida del president nord-americà ha respost a l'allau de crítiques. En una entrevista a la CNN, Biden diu que, de fet, la decisió s'ha consensuat amb els aliats.
Va ser una decisió molt difícil per part meva, i per cert ho he discutit amb els nostres aliats i també amb el Congrés, però ens trobem en una situació en què Ucraïna continua sent atacada brutalment per aquestes municions de dispersió que tenen taxes de mort molt elevades i que són un perill per als civils. Però el més important és que Ucraïna té les armes per aturar russos o no, i crec que les necessiten.
Entrevista aquesta matinada del president nord-americà a la CNN, la primera que concedeix després d'aquest anunci oficial del polèmic enviament de bombes de dispersió. Doncs bé, avui és sorprenent, perquè si entreu, si més no, ara mateix, aquesta no és la notícia que obre portada de la CNN. Hi ha una altra notícia que li roba el protagonisme, i és la guerra oberta entre Twitter i Threads, aquesta nova xarxa social inventada per Meta, que vol substituir la plataforma d'Elon Musk. Segons ha comunicat Mark Zuckerberg, en les primeres 48 hores de vida, aquest Threads s'hi han subscrit més de 70 milions de persones. El també propietari de Facebook i d'Instagram assegura que ha superat les seves expectatives. Ara bé, està bastant lluny encara de Twitter, que ara mateix té més de 237 milions d'usuaris. I un apunt més en plana internacional. Crisi monumental als Països Baixos, perquè el primer ministre Mark Rutte ha presentat aquesta nit passada la seva dimissió després de perdre el suport dels partits que formen la coalició de govern. La decisió del líder neerlandès aboca, per tant, el país a noves eleccions. El motiu és, de nou, la política migratòria. Mark Rutte volia endurir la política d'asil dels refugiats de guerra. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. Feia mesos que la coalició de govern dels Països Baixos penjava d'un fil. Rutte governava amb tres partits més i al final la política migratòria ho ha fet saltar tot pels aires. L'actual primer ministre volia distingir entre refugiats personals i perseguits ideològicament i aquells que fugen d'una guerra. En aquests últims, Rutte volia imposar un límit de reagrupació de pares, mares i fills a 200 familiars reagrupats per mes. Els partits d'esquerres de la coalició, que consideren la família un aspecte sagrat, no han cedit ni un mil·límetre i han arrossegat a la resta a fer caure el govern. Ahir, després de remar contra corrent, Rutte va presentar la dimissió al rei dels Països Baixos i dilluns, un cop s'expliqui davant del Parlament, podria anunciar la data d'eleccions anticipades. Amb tota probabilitat, seran a la tardor, al mes de novembre. Ahir, però, la premsa neerlandesa ja apuntava que no està clara la continuïtat d'un mandatari que ocupa el lideratge del país des de l'any 2010.
2 minuts per 3:15 del matí, i el debat sobre la seguretat que es cola en els temes locals de bona part dels ajuntaments importants del país. A Barcelona, Jaume Collboni ahir va estrenar la seva política de seguretat anunciant més patrulla, més policia als carrers de Ciutat Vella. En una visita ahir a la comissaria del districte, l'alcalde prometia mà dura.
Estem decidits i determinats a recuperar el cor de la ciutat, perquè la seguretat és un dret i és un valor bàsic per la convivència. Sense seguretat no hi ha progrés. Sense seguretat no hi ha democràcia. Endreçar la ciutat vol dir fer complir les normes, i s'han de fer complir. I això vol dir també més presència policial uniformada als carrers de la ciutat.
També es va comprometre Collboni a revisar l'ordenança de civisme i incrementar sancions. on la presència de la urbana augmentarà a partir de demà mateix, a banda de Ciutat Vella, és en determinats punts calents de l'Eixample, com els carrers Enric Granados o Consell de Cent, on s'incorporarà, sembla, una nova patrulla nocturna per garantir la convivència i el descans dels veïns. I, per cert, encara parlant de Barcelona i d'incivisme, una manera artística i cridanera de combatre l'incivisme a Barcelona és la que ha trobat un arquitecte activista, Joan Juncosa, un artista, i per denunciar una qüestió que és endèmica de Barcelona des de fa molt de temps, les persones que orinen als carrers, ha decidit col·locar uns urinaris a les parets en punts emblemàtics de la ciutat, com la plaça Catedral, el Mercat del Born i la Santa Maria del Mar. Ho veureu a tota la premsa avui, algunes de les fotografies. Són reproduccions a mida real d'urinaris fetes de paper maixé amb colors llampants. I te les pots trobar a cada cantonada, una mena d'urinari. La pregunta és, esperem que no hi hagi algú que es pensi que són de veritat. Tampoc no canviarà gaire cosa, perquè quan no se'ls troben orinen igual a les parets. 8:45 a.m. I encara parlant de seguretat, entitats feministes i veïnals de Badalona demanen crear itineraris segurs entre els locals d'oci nocturn i el transport públic. És un operatiu que ja s'aplica des de fa poc més d'un any a Barcelona i que té el suport de Mossos i de la Urbana. L'objectiu és mirar de combatre la por que s'ha estès a Badalona arran dels múltiples últims casos d'agressions sexuals. Més detalls, Eudald Martínez.
La mesura és una de les més destacades del Pla d'Actuació Integral contra la Violència Sexual que ha presentat la plataforma 25N de la ciutat, un pla que ara s'haurà de negociar amb el govern de Xavier García Albiol en el Consell Municipal de la Dona. Altres mesures que s'hi inclouen són la instal·lació de punts liles estables a tots els grans centres comercials de la ciutat i també en els centres cívics o a les oficines municipals de districte per garantir que n'hi ha a tots els barris. La plataforma inclou organitzacions com Comissions Obreres, la UGT, la Federació d'Associacions Veïnals o la Federació de Dones, i també remarca la importància d'apostar per la formació en tots els àmbits educatius, socials i professionals, i fan un avís al govern. Els recursos han d'evitar qualsevol criteri d'exclusió, com ara el temps que faci de l'agressió o que la dona que en vol fer ús no estigui empadronada a la ciutat.
Passa un minut de 8:45 a.m. i ara que parlem de seguretat, a punts de plana de successos han detingut un conductor per embestir tres joves a la sortida d'una discoteca a Cerdanyola del Vallès. L'acusen d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i un de conducció temerària.
Els fets van passar el mes d'abril i tot plegat venia d'una baralla prèvia. Els nois sortien de la discoteca quan suposadament el vehicle els va atropellar intencionadament. Un d'ells va quedar greument ferit després de rodolar sobre el capó del cotxe. El conductor, però, no es va parar en cap moment i va fugir. Quan la víctima va recuperar la consciència, va explicar a la policia que no coneixia l'autor, però un noi sabia que el noi l'havia agredit aquella mateixa nit. Després d'una investigació, els Mossos van descobrir que es tractava de la mateixa persona i que ja tenia antecedents per fets similars. Finalment, dijous, el van detenir i ja ha passat a mans del jutge.
I la Policia Nacional ha localitzat 5 víctimes més d'un pedòfil que ja van detenir el mes de març a Mataró.
És un jove de 23 anys que es feia passar per menor per aconseguir imatges de caràcter sexual de les víctimes. Va arribar a desplaçar-se a Almeria per tenir una trobada amb un adolescent de 14 anys que havia conegut a través d'un videojoc i que després el van denunciar. Un cop ha analitzat el material que tenia l'ordenador, els investigadors han identificat aquestes 5 noves víctimes que no havien denunciat encara. Creuen que és possible que n'apareguin encara més.
Condemnat a 2 anys de presó per fer tocaments a un familiar menor d'edat de 17 anys a un càmping de Riudarenes, a la Selva.
Va passar el mes de juny del 2018. El processat s'enfrontava a una condemna de 8 anys per un delicte de violació, però el tribunal li acaben rebaixant la pena perquè no s'ha pogut provar que l'home introduís els dits a les parts íntimes de la menor. L'audiència recorda que, segons van explicar els familiars, l'acusat ja havia fet tocaments a la víctima anys abans. Aleshores, però, la noia no va denunciar-ho i l'afer es va resoldre internament dins la família. Ara l'acusat està condemnat a 2 anys de presó i té prohibit apropar-se a menys de 300 metres de la víctima.
I, per altra banda, una de les imatges de les últimes hores és a Sils, a la Selva, on han resultat ferits un home i un nen després que descarrilés un vagó d'una atracció de fira en plena festa major.
Va ser ja 9:45 a.m. El vagó que va descarrilar era d'una atracció tipus tren de la Bruixa. El nen va resultar ferit menys greu, però les primeres informacions apunten que l'home n'hauria patit de més importància a la zona de les costelles. De moment es desconeixen les causes de l'accident.
I, finalment, 3 ferits de gravetat en un accident de trànsit ahir al vespre entre un turisme i 2 motos a la carretera de Vallvidrera, Barcelona.
Segons va pensar la periodista Anna Puncí, el conductor del cotxe anava begut amb una taxa penal per sobre el
0,6 mil·ligrams per litre en aire aspirat. L'accident va deixar 3 motoristes ferits, 2 de greus i un altre en estat crític. La investigació del cas continua oberta.
I alerta, si us heu de moure, ara que parlem de vehicles, si us heu de moure en cotxe aquest cap de setmana per entrar i sortir de Barcelona, diverses obres a les rondes tallen la circulació en dos punts. Avui, a partir de les 10 de la nit, fins demà al migdia, hi ha obres de pavimentació a la ronda litoral entre la sortida 26 i 27, cap al Nus de la Trinitat, sentit Nus de la Trinitat. També hi ha obres a la C58 amb la Ronda de Dalt, en sentit Montgat. I atenció, perquè el cap de setmana que ve també hi ha afectacions a la Ronda Litoral entre les sortides 27 i 30, sentit Trinitat, i hi ha la sortida 1 de Ronda de Dalt, en sentit Llobregat. Per això l'AMB ha recomanat utilitzar carreteres alternatives.
Aquest cap de setmana també hi pot haver problemes per moure's en cotxe pel centre de Barcelona, a l'entorn de l'Hospital Clínic. En aquest cas serà per les obres de perllongament de la línia L8 de Ferrocarrils. Estarà tallat al carrer Villarroel en el tram entre els carrers de París i Provença. A més, des d'avui mateix, el carrer Provença entre Villarroel i Casanova només tindrà un carril lliure pel trànsit i a partir de la setmana que ve es reduiran els carrils a l'encreuament entre Urgell i Cosa.
10 minuts i les 9 i, mentrestant, ara que parlem de mobilitat, empresaris catalans i valencians critiquen els diversos incompliments constants del govern espanyol per mirar de tirar endavant el corredor mediterrani. Durant tot aquest cap de setmana hi ha un moviment que es diu Vull Corredor, que s'ha instal·lat a la plaça Universitat de Barcelona per conscienciar els ciutadans de la importància d'aquesta obra que ha de permetre transportar més mercaderies a més velocitat.
En una carpa instal·lada que s'ha batejat com el laberint dels retards, els empresaris reclamen la unió en tren per la costa de Catalunya, el País Valencià, Múrcia i Andalusia. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, assegura que el corredor del Mediterrani ja no pot esperar més.
És incomprensible, repeteixo, que les quatre comunitats que composen el 40% del PIB, el 50% de les exportacions, no estiguem units a través del corredor ferroviari. Tot ha arribat aquest moment que hem dit ja n'hi ha prou.
L'exposició, que és itinerant, marxarà dilluns cap a Alacant per continuar fent ruta.
Per cert, aquestes obres del corredor mediterrani que afecten també serveis de rodalies com l'R4 d'aquest cap de setmana i el vinent, els trens amb origen i destinació Vilafranca del Penedès comencen i acaben recorregut a Sant Sadurní d'Anoia. Renfe, que establirà un servei complementari per carretera entre aquests dos municipis. I parlant d'inversions, Catalunya també està pendent d'una inversió en microxips que s'ha anunciat en les últimes hores de la multinacional nord-americana Broadcom. Ha anunciat que ubicarà una fàbrica a l'estat espanyol. Avui llegim al diari Ara que el sector dels microxips creu que Catalunya té punts per acabar rebent aquesta inversió, que és milionària, tot i que de moment aquesta multinacional Broadcom no ha revelat on pretén instal·lar la seva fàbrica de microprocessadors. Segons han explicat diverses fonts al diari Ara, el sector s'ho mira amb optimisme, sobretot perquè diu que en els últims mesos s'han confirmat inversions relacionades amb els microxips, com són les de Cisco o de Monolithic Power Systems, que han escollit Barcelona o l'Hospitalet, respectivament. Ara bé, admeten que tot plegat són projeccions, i més quan la notícia de la inversió ja ha entrat també en campanya electoral per les eleccions del 23 de juliol, i això, evidentment, pot significar moltes coses de cara a on s'ubicarà aquesta futura fàbrica. I parlant d'aportacions tècniques, PortAventura es posa les piles en la lluita contra l'emergència climàtica i des d'ahir disposa de la planta solar més gran en un resort vacacional de l'Estat i una de les més grans d'Europa. Ocupa un espai equivalent a 9 camps de futbol. D'aquesta manera, el sol proporcionarà una tercera part de l'energia que consumeix el parc de PortAventura. Des de Vilaseca, Sílvia Barbís, bon dia.
Bon dia. El projecte desplegat per Endesa ocupa 6 hectàrees i mitja amb 11.000 panells solars que generaran més de 10 gigawatts hora d'energia a l'any. Ve a ser que consumixen 3.000 famílies de mitjana. D'esta manera, una tercera part del que gasta en electricitat el parc provindrà de la central solar. A més, abans de final d'any s'instal·laran 5.000 plaques més. Joni Fernández és directora de Sostenibilitat del parc.
Està clar que aquest projecte dona un pas endavant molt important en el que seria l'eix de transició energètica del resort. Aquesta és una primera fase. La segona fase l'estem fent ja, està ja en fase de construcció i consisteix en cobrir els pàrquings dels col·laboradors amb pèrgoles i plaques solars.
La planta també subministrarà els 150 nous carregadors de vehicles elèctrics que el parc posa a disposició de clients i treballadors.
De seguida parlarem de la cultura, dels esports, la resta de la informació, però abans un apunt per dir-vos que Comissions Obreres ha denunciat greus deficiències organitzatives a la mina de Súria que malmeten la seguretat dels treballadors. Això després de l'accident de març, el mes de març, on recordareu, van morir 3 persones, 2 geòlegs i un estudiant. El sindicat nega en rodó que l'accident fos inevitable, com fins ara ha defensat ICL, l'empresa amb dents i ungles. Els treballadors diuen que prova d'això són les mesures de seguretat que s'han introduït a la mina des d'aquell dia, Laia Colomer.
Sí, per exemple, que des de l'accident els geòlegs han de passar sempre per un checkpoint abans d'entrar a la mina perquè els informin de la situació a l'interior de les galeries. Per Comissions Obreres, si això s'hagués fet abans, potser s'hauria pogut evitar l'accident. El sindicat també denuncia que en els últims anys la prioritat de l'empresa ICL ha estat la productiva i que s'han fet feines no planificades de les que no se n'havia supervisat la seguretat. El secretari general d'Indústria de Comissions, José Antonio Hernández, explica que és precisament això el que va passar el dia de l'accident.
Després d'acabar un treball organitzat, que era connectar dos galeries, com encara era aviat i tenien temps, van decidir algo que es fa habitualment a la mina, que és fer punxades i fer continuar extraient material per incrementar la producció. Lo que no es planifica no contempla de forma plena la seguretat.
Comissions també surt en defensa del vigilant de seguretat acomiadat, creuen que l'empresa l'ha utilitzat de cap de turc i n'exigeixen la readmissió.
5 minuts i les 9 del matí, i mentrestant, en el camp de les novetats tecnològiques, experts en el sector educatiu aposten per incorporar professors especialitzats en noves tecnologies a les escoles. L'objectiu és que ajudin a gestionar l'entrada a les aules dels nous sistemes d'intel·ligència artificial com ChatGPT. Els especialistes consideren que hores d'ara té més sentit apostar per la formació que no pas intentar frenar l'entrada d'aquestes eines.
Aquesta ha estat una de les principals conclusions de l'escola d'estiu iHub, que s'ha fet aquesta setmana a Barcelona, organitzada pel CSIC i Educaix. Els experts entenen la por d'alguns docents cap a aquestes noves eines, però creu que cal pensar en estratègies per incorporar-les en comptes de vetar-les. En parlaven la responsable del programa Activa FP de la Generalitat, Mònica García, i el científic del CSIC, Pedro Massaguer.
Trabajar carreras profesionales. Si tienen que haber analítica de datos, a lo mejor tiene que haber docentes especialistas en análisis de datos.
No podemos no enseñar ChatGPT. No podemos perder el tren de la IA generativa. Se tiene que incluir, pero ver como una oportunidad y no como una amenaza.
Avisen també dels perills de deixar que l'alumnat s'endinsi en aquesta tecnologia sense cap guia, assegurant que als joves cada cop els costa més discriminar entre les notícies falses i les que no ho són.
I parlant d'educació, Londres i Berlín tindran escoles de català homologades pel Departament d'Educació. Segons ha avançat el diari Ara, el govern ha presentat un pla pilot perquè alumnes d'entre 1 i 16 anys puguin treballar el currículum de l'escola catalana en aquestes dues capitals europees. L'únic requisit seria que tinguin almenys un progenitor català.
Des de fa 8 anys, un grup de famílies catalanes que viuen a l'estranger s'organitza buscant pel seu compte professors de català amb titulació per ensenyar tant a Catalunya com a fora. Fins ara ho feien a través d'una programació lliure perquè la canalla es familiaritzés amb la llengua i la cultura catalana, però a partir del curs que ve podran aplicar un currículum oficial de la Generalitat. La intenció és que les classes segueixin un ritme similar al de l'alumnat d'aquí. També s'otorgaran acreditacions homologables a títols com el B2 o el C1.
3 minuts i arribarem a les 9. De seguida, la resta de la informació, en aquest cas cultural.
Somiant amb l'estiu de la teva vida? Vine a Aldi i guanya un premi segur amb el Super 50. Per cada compra de 50 euros o més, guanyes 50 euros en oci, gastronomia, benestar. I recorda, com més tiquets puges, més experiències acumules. Més informació a Aldi.es. Així de fàcil, així d'Aldi.
Aprofita els Red Days de les rebaixes de Conforama, amb un descompte del 20% en sofàs, matalassos i mobles i un 10% extra en electrodomèstics. Només fins a l'11 de juliol. Conforama.
Una bona salut bucal és indispensable a les nostres vides. Per això, el primer pas és la prevenció amb Vitis.
Protegeix i cuida la salut de les teves genives amb la gamma especialment dissenyada i formulada de raspalls, pastes i col·lutoris de Vitis en Fies, amb venda a farmàcies i parafarmàcies.
Vitis, més que una boca, és salut.
Els gelats La Fageda són com els seus iogurts. El doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat, nata fresca i ingredients naturals. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. La Fageda. Gelats com ningú més els fa.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja hi ha la venda d'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vine al Vijàs Vilafranca. Gaudeix de la fira de vins i caves amb els millors cellers del Penedès i d'un gran festival de jazz amb Marcus Miller, José James, Candace Springs, Marc Juliana o Alfa Mist, entre d'altres, i activitats per gaudir dels vins del Penedès en un entorn màgic. Vijàs Vilafranca, 7, 8 i 9 de juliol a Vilafranca. Més info a vijaspenedès.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Pràcticament les 9 del matí. Mira, senyals horaris en punt de les 9 del matí. De seguida acabem la informació cultural.